aquella França que és un dels pares de la Unió Europea. Joaquim Millán, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Bé, 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 podem dir que aquest any hem fet vacances i descansat.
Ah.
Perquè els nens ja tenen una edat que ja t'ajuden a també descansar.
Això mateix. Perquè els nens petits, tenen una edat que obliguen el pare a descansar també.
A descansar també.
Ja està.
Perquè, vull dir que quan són petits et diuen, què, vacances, descansat? Dic, vacances he fet, descansat? No.
No.
Ara aquest any ja puc dir que les he començat a descansar, que també tocava.
Teresa Sandoval, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Us agraïm que esteu aquí.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Els parlàvem als oients d'una vinculació sitgetana de Teresa Sandoval.
Sí.
Fins i tot feia memòria i la Teresa ens deia, estem parlant de la prehistòria, bé, de la prehistòria no, però és clar, des que la Teresa Sandoval havia vingut, temps ençà que havia vingut en algun ral·li de cotxes d'època a Barcelona Sitges.
I també vaig estar per l'època de la campanya de la Constitució Europea, a favor de la Constitució Europea.
Correcte,
i vaig compartir amb el Joaquim uns debats i uns col·loquis també impulsats per aquí per la ciutat de Sitges.
Sense fer fatalisme, tanta campanya per la Constitució Europea i què n'ha quedat?
Home, sí, han quedat coses. El que passa que va ser una oportunitat perduda per consolidar el Volem Més Europa, no? És aquesta idea, diguéssim, de reforçar un projecte europeu en el que tots hi creiéssim i que tots ens aboquéssim. El fet de que la Constitució Europea finalment no reeixís i hi hagués unes crítiques excessives, potser a alguns dels seus apartats o al seu conjunt, va fer que el projecte Europa és una mica més ranquejant, no? I ara doncs anem avançant a poc a poc i amb més dificultats i amb una idea d'Europa potser que caldria fer més política des del punt de vista global.
Ens podem ficar en un exemple molt, molt recent, quan Nicolas Sarkozy va ser, diguem-ne, el president d'aquesta Unió Europea, fins i tot, recordem i ho havíem recordat molt amb en Joaquim Millán, hi havia una certa sensació que la Unió Europea tenia un cap visible, que era capaç d'anar pel món allò de dir vinc en representació d'Europa i anem a arreglar això, anem a arreglar una altra cosa, anem a arreglar tot el que sigui. I és la mateixa persona que ara està...
Sí, és curiós, no?
La corda fluixa, no?
Sí, és curiós, perquè de fet va ser ell qui, amb un criteri una mica diferent del que va ser el procés de Barcelona, però el que va posar sobre la taula també el que és avui la Unió per la Mediterrània. Per tant, és una Europa que es fa una mica sobre el paper i amb grans intencions, però després hi ha l'Europa real del dia a dia amb els seus problemes que també cal abordar, no? I llavors en aquest sentit sí que pot haver-hi una certa contradicció, perquè sí que és veritat que l'actuació que està fent amb els gitanos romanesos contradiu els principis de llibertat de moviment de ciutadans,
circulació de persones,
al si de la Unió Europea.
D'acord, però ho reflexionava en el sentit que en aquests moments semblava que Europa i fins i tot els més europeistes, com el cas de la Teresa o el cas d'en Joaquim, pensaven, home, potser sí que li va molt bé que Europa tingui un cap visible amb aquesta potència, amb aquesta imatge internacional, i en canvi ara resulta que aquella persona que fins a cert punt havia estat lluada per aquesta empenta que arrossegava tota Europa, ara està a la picota per haver exercit, diguem-ne, un paper absolutament indecorós i immoral respecte als valors que la pròpia Unió Europea...
És que... Jo no sé què opina el Joaquim.
No, jo dic que les dues accions comparades amb el temps produeixen dos efectes concrets. Un, a nivell intern francès, ell puja la seva popularitat en els dos casos, però a nivell europeu, en aquell cas sí que a més cedeia amb dir, home, ja era hora que algú que presidís la Unió Europea ho assumís de veritat i fes aquests gestos que poder a vegades eren una mica, diguem-ne, mediàtics, televisius, però que al final eren efectius perquè la gent deia, bueno, però escolta'm, un president que s'ho creu ha d'actuar i a vegades pues, també va amb el rol aquest pues, fer-ho de la manera que ho feia ell, no? I inclús en aquell moment van dir, bueno, ja va bé això, no? Ara, què passa? Que, diguem-ne, a nivell europeu,
els papers s'han tornat,
targeta vermella, però a nivell francès intern està pujant la seva popularitat, no?
Aquest és el problema.
Aquest és el problema.
Que també va passar amb la Constitució Europea. I per això jo cada vegada... O sigui, és important que els líders dels estats o de les nacions assumeixin lideratges europeus, però és molt important que hi hagi un lideratge europeu, més enllà dels estats, no? Més enllà de les nacions. Perquè si no, al final, aquest interès intern, no?, prima molt i llavors es posen sobre la taula aquestes contradiccions. No?
Però és inevitable, suposo, en un territori que té una història, diguem-ne, tan present en cadascun dels estats dels quals en formen part, no?
Sí, però s'ha d'anar a una política global integrada, mm. Hi ha d'haver lideratge, i jo crec que és, a veure, una de les grans reformes pendents també és el sistema electoral, no? És a dir, tens que anar a lideratges europeus integrats, perquè si no, jo crec que Europa o es fa una mica per sobre de les fronteres o no ens en sortirem, eh? És a dir, l'Europa ha de ser l'Europa de les grans regions, de xarxes de ciutats, regions econòmiques i culturals, no? Com les euroregions, com és per exemple la de Catalunya, Pirineu Mediterrània, no? I hem d'anar funcionant a base de grans, d'aquestes grans espais, no? I si els estats no prenen consciència d'aquesta necessitat de superar fronteres, o sigui, de deixar poder cap a baix i de donar poder cap amunt i liderar ells aquest procés, difícilment ens en sortirem i farem una Europa que pugui competir primer amb les grans potències internacionals i després que pugui donar els serveis i garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans, de la que Europa sempre ha estat abanderada, diguéssim, no?
Doncs anem per parts, perquè fèiem referència a aquest Sarkozy president dels europeus i tot això passava abans de la crisi.
Sí.
Amb la crisi, què ha passat amb Europa? I si el paper d'Europa i, sobretot, la sensació que poden tenir molts ciutadans europeus d'aquesta Unió Europea i de la seva capacitat de moure fils per resoldre les coses,
jo crec que davant d'aquest tema, jo crec que fa 3 anys vam veure les primeres reaccions, que van ser les de prendre decisions davant de la crisi, diguem-ne, a nivell nacional, estatal, local, no? I al cap de pocs mesos es va donar en compte que això no solucionava el tema, perquè clar, quan un moment donat dius vaig ajudar, i ho va fer el mateix Sarkozy, diu, bueno, jo el que faré serà ajudar les empreses franceses, i avui li va dir, bueno, defineixi empresa francesa, la que té la seu a París però les fàbriques estan a Polònia, la que paga impostos aquí però resulta que els treballadors són d'allà, clar, què vol dir? Que es van donar en compte que poder, és veritat que a part de que pots fer tu algunes accions molt locals, el municipi de Sitges o a Catalunya o a Espanya o en aquest cas França, però evidentment les grans decisions han de ser preses a nivell global, a nivell de la Unió Europea, perquè si no després això és incompatible amb la competència que hi ha en el món global. No? Jo crec que això torna a passar en aquests moments, és a dir, en aquests moments s'estan prenent decisions, jo crec, com deia la Teresa, més de cara a la galeria interna, perquè ja sabem que també a Europa, i amb això estic molt d'acord amb ella, quan marquem el calendari, diguem-ne, polític europeu, mai el podem marcar, perquè tot... cuidado, hi ha eleccions a Alemanya, aquest tema no el toquem perquè a Merkel ara no li interessa treure'l perquè dintre 3 mesos té eleccions. Cuidado, aquest tema no el toquem perquè el Zapatero ara té problemes. Això no ho fem perquè Berlusconi... És a dir, fins que no tinguem realment, com ella diu, una estratègia política a nivell europeu, independentment després de les estratègies de cada estat per les eleccions que puguin tindre, esclar, això no acaba de rutllar com crec que hauria de rutllar, i ho veiem ara amb aquest exemple, com podria ser qualsevol altre, ara perquè aquest tema ha sigut mediàtic, etc. i tal, i sabem també a vegades, vull dir, això com es juga, no? I a més al Parlament Europeu doncs li va bé i li diu que, evidentment, per exemple, tenim el Tractat de Lisboa amb la Carta dels Drets Fonamentals i la decisió que està prenent en aquests moments a França en aquests aspectes vulnera la Carta dels Drets Fonamentals, que ells mateixos van abanderar fa relativament poc.
Vol dir que no fa falta tenir dos dits de front per dir obertament que el que està fent França és una il·legalitat com una casa.
Bueno, si més no compleix amb el que és la pròpia esperit de la Carta dels Drets Fonamentals i amb els mínims legals comuns denominadors que els estats han pactat. Vull dir, perquè en tot cas, el que deies tu, aquesta circular és curiós, circular és interna, que resulta que fa pública i resulta que els propis ministres declaren que ni tan sols s'han entrat ni han llegit, no sabien, i ja porten setmanes amb això. No és que dius, 24 hores jo puc acceptar, diu, 24 hores no cal que tothom se llegeixi tot, però ja portem dies parlant d'aquest tema i ahir declarava un dels ministres, el d'Immigració, que és que això jo no ho havia llegit, ni sabia ni me n'havien parlat.
El que crida però més l'atenció segurament, i tant a la Teresa com en Joaquim, no havíem encara escoltat així d'una forma pública que un dels grans estats de la Unió Europea plantegés gairebé, diguem-ne, una rebequeria, allò de dir, escolti'm, vostès no es fiquin a casa meva com si jo fos un nen de pàrvols, perquè això és França. Esclar, es pot fer això, evidentment.
Home, cadascú és lliure de dir el que vulgui, no? Però és veritat que ens hem dotat i hem acordat entre tots els països i els ciutadans de la Unió Europea unes regles de joc que hem de complir. O sigui, el més important és complir allò a què has acordat. Això és bàsic.
Però
si
França
no,
diu
estem
això,
en fals ja.
I llavors, si França diu això, què poden pensar els altres?
Jo crec que, a veure, jo crec que podem convertir els problemes en oportunitats, no? Pot ser l'oportunitat de fer un esforç global i de realitzar, no? De ser conscients cadascú que realment tenim aquestes normes comuns i la Unió Europea ha d'actuar quan s'incompleixen. I llavors jo crec que en aquest sentit sí que hi ha hagut
una posició de fermesa,
sí, per dir-ho d'alguna manera més col·loquial, no? Respecte al govern de França, i jo crec que França ha de reaccionar. El que també és veritat és que hi ha un problema, no? que és aquesta població gitana nòmada, no? d'origen romanès, bueno, que té la seva manera de moure's en aquest espai europeu
de
i que
viure,
segurament de viure i que segurament planteja o ha de poder plantejar o es pot plantejar a veure de quina manera s'actua per arrelar millor aquesta població, perquè no estigui en condicions de precarietat, però vull dir, el que és fonamental és les regles de joc. Si no comences respectant aquelles regles de joc que et dotes, difícilment podràs avançar més enllà, no? I aquest per mi és el cas en el que estem, en el que ens trobem amb el tema dels gitanos romanesos. I després és que hi ha el principi de llibertat de moviment, que jo crec que dintre de la Unió Europea la idea de llibertat de moviment, d'expressió, de viure amb, no sé, de viure i conviure amb els altres des del respecte, jo crec que això és fonamental i és una carta de presentació i és unes característiques a exportar, precisament, no? I jo crec que en aquest punt França està tocant el moll de l'os d'aquests valors de la pròpia Unió Europea.
Un dels pilars bàsics que és la lliure circulació de persones, vull dir que...
Sí, per això.
Clar, de treballadors, de serveis, de capitals, però sobretot de persones, i una de les coses primeres que a vegades quan comences a parlar, segons quan vas a una escola o un institut, bueno, això és la Unió Europea, bueno, penseu que jo quan era petit, quan travessava la frontera en França, tenia que primer fer
cua,
passaport, la targeta verda, explicar
això,
on anàvem, si teníem recursos,
no
ho
viscut, no recordo.
Per anar i tot això, imagina, clar, el primer que tu, quan dius, això la Unió Europea funciona...
Són les cotes de llibertat aconseguides, clar. Que el que cal és no fer un pas enrere, això d'entrada.
A la duana que et miraven amb una cara, per veure on
vens. Molta gent que tenia que retornar perquè arribava allà, igual no portava els papers en condició o el que sigui, no ho sabien i tenien que tornar cua enrere perquè, clar, vull dir, això quan ho explicàvem, i sempre encara ho estàs explicant, i a vegades et venen i diuen, ostres, tu sí que ets a la prehistòrica,
perquè les gent
et miren i diuen,
però
què m'acuestes?
No?
Però què m'expliques? Jo avui trec per internet un bitllet, agafo un low cost de Reus i me'n vaig a Berlín aquest cap de setmana si vull, i a mi ningú em pregunta res, no? Clar, això que veuen tan normal, això abans no era així. Clar, ara amb això que està passant, bueno, estàs una mica dient, posant sobre la taula tots aquests guanys que avui en dia veiem com unes coses que ni tan sols són drets, sinó que és que és així. La gent ja no diu, no és un dret, és que és així. Com que això ha canviat?
Es dona per entès aquest...
Que ja és una cosa garantida i, per tant, a vegades ni pensen que són un dret quan ho expliques als nanos, no? Clar, això ara, en aquests moments, està sobre la taula d'una manera que diu, bueno, amb totes aquestes actuacions... què està passant?
I crec que la idea aquesta d'exportar el problema, no? Aquesta idea de dir és que els treuen de França i ens els envien aquí o els envien no sé on, és una sensació com si fossin una mena de mercaderia.
Fàcil de deportació, m'ho he donat.
Jo crec que per davant de tot som ciutadans i per tant jo crec que sí que Europa ha de reflexionar sobre aquest tema, però jo crec que els estats han de regir-se per les normes que ens han dotat de convivència, i són normes escrites, i per tant aquestes s'han de complir. El que jo volia fer, el tema de la crisi que ha sortit abans, a part de... Jo crec que sí que hi ha, de totes maneres, aquesta crisi sí que ha ajudat, potser per reacció, no tant com acció proactiva, però sí que ha ajudat a configurar i a estrènyer una mica més les estratègies conjuntes europees, encara que fos inicialment a títol financer. Jo crec que sí, que potser haguéssim esperat coses més profundes, més autòctones de la Unió Europea, no? Que s'havia parlat d'un fons monetari europeu i tot això, però sí que hi ha hagut accions, com a mínim de cobertura i d'estratègies conjuntes en el tema financer. Darrerament s'estan regulant a dintre de l'àmbit europeu sobre el mercat financer, i jo crec que aquestes accions ajuden, no? Encara que sigui... per culpa de... ajuden a consolidar aquesta Europa. Hauria sigut una llàstima que haguessin ajudat al contrari, que també era un risc, no? Però han ajudat, i jo crec que ara hem de seguir, no? Hem de seguir i hem de fer estratègies, per exemple, d'infraestructures conjuntes, no? És a dir, hem de pensar Europa no només de com salvar, com sortir-nos d'aquesta crisi i com posar aquelles normes que ens impedeixin caure en aquesta mateixa, a una passa, diguéssim, d'acció proactiva, de dir, escolta, tenim Europa amb unes característiques determinades, hem de competir, hem de fer un mercat únic europeu en el que cadascú pugui desplegar el seu màxim potencial, però interactuant entre els territoris. No pot ser que... O sigui, hem de cosir territoris encara, no? Vull dir, ara les infraestructures queden tallades, per exemple, amb l'eix mediterrani, no?
Exacte.
No té sentit que, entre la que amb la frontera de França ens quedem aturats i no puguem seguir, no? Vull dir, Europa ha de fer aquest dibuix mental, no? de com ens vertebrem per comunicar-nos millor i per competir millor. I des de Catalunya, i des d'Espanya, i des de tota l'euroregió, hem de treballar en aquest sentit. Europa ha canviat, el món ha canviat, i no podem tenir les mateixes regles de fa 20 anys per competir en el món del segle XXI.
10 i 34 minuts, anem a parlar de crisi. A partir de quatre exemples, un de molt anecdòtic, és probable que la ciutadania tingui més fresc al cap el president del Banc Central Europeu que no el president de les institucions europees?
I tant.
I tant. Segona, una comparativa entre tres. Què ha passat?
Estic d'acord, jo també, majoritat.
També, eh?
Sí, totalment.
Perquè, està
encara
clar,
que no sàpiguen el nom, però saben que ell mana.
Saben que aquell home dels cabells blancs, quan surt, és que passa alguna cosa perquè decidirà veritablement quelcom important. Sembla mentida. Un home, diguem-ne, d'aspecte pragmàtic, d'aspecte ortodox, que no aixeca mai la veu, que no diu una paraula més alta que l'altra. Segona, una mena de comparativa entre Grècia, Espanya i Alemanya, i si en el fons acabarem pensant el mateix que pensàvem quan estudiàvem, que Alemanya, noi, Alemanya té un no sé què, que mira, al final se'n surten sempre.
Home, Alemanya i França són els pares de...
I els motors encara.
Sí, i Alemanya sobretot.
I Alemanya sobretot,
no? I els motors d'Europa, i per tant, l'entesa entre França i Alemanya és fonamental.
I és bàsica.
I és bàsica perquè el nucli europeu, no?, sigui consistent. No?
Mm-hmm. I us ho preguntem com a
però jo
consultora
quedaria, si
de...
que triar, em quedaria... Ja, si no,
Alemanya,
perquè,
amb l'esperit
no,
alemany.
Amb l'esperit alemany, perquè amb tot el que està passant te n'adones que veus que realment allò que dius tu, no ho saps molt bé explicar perquè no soc economista, però, ja. Però al final dius, bueno, allà, si més no, es prenen unes decisions que ens semblen coherents i que al final dius, són les que ens fan sortir i acabem copiant tots a certa part del model alemany, de vegades amb aquestes coses.
Ho pregunto, no? Perquè els alemanys s'han enfadat amb Merkel, s'han enfadat amb mitja humanitat, però l'any passat tenien un PIB sota el 4% i aquest any el trenen un 3% positiu.
Home, jo crec que la tradició econòmica alemana és molt sòlida, no? Té unes estructures industrials molt consolidades i malgrat que ho han passat molt malament amb la integració, diguéssim, de l'Alemanya democràtica, de l'Alemanya de l'Est, jo crec que tenen un teixit prou consolidat i unes estratègies de desenvolupament prou consolidades també com per sortir reforçats de la crisi.
O sigui,
és a dir,
tenen
un sistema de relacions empresa-treballadors també prou interessant.
O sigui, tenen una economia basada en allò en el qual s'ha de basar l'economia.
La indústria.
I a més, altra cosa, ha dit una cosa molt important. I allà, des de fa molts anys, és una, tradicionalment, aquests temes són compartits per tots els partits polítics, amb algun petit accent, però tothom,
sí?
És a dir, parlis del partit que parlis, ningú canviarà, certes coses no les canviaran, ni posaran un accent i tal, però allò, perquè allò ja està arrelat a la societat, i especialment amb una cosa que ell ha dit, amb una societat on els empresaris i els treballadors per sobre dels governs es posen d'acord. Tant és així que molts sindicats, bueno, els sindicats alemanys, moltes vegades, a més, són accionistes de certes empreses. Els treballadors, moltes vegades, són, a més, part que es demana per prendre decisions i, per tant, i decideixen en segons quins aspectes d'algunes empreses. I, per tant, aquesta relació que hi ha hagut sempre és un model que, a més, el fa més compacte. Per exemple, amb altres...
Dient-ho així, és un model de referència?
Jo crec que amb aquest
sí,
aspecte
sí.
Sí, es pot entendre
sí,
com un model
sí,
de referència.
També és
amb els sindicats
no...
alemanys no tenen res a veure amb els sindicats que tenim aquí. Aquí ho deixo perquè això és un altre debat, però bueno, i també
en
la mentalitat forma... empresarial també, perquè hem de veure-ho des dels dos vessants. Per exemple, a Alemanya una de les coses que no els hi ha passat perquè no està relat amb la cultura empresarial, laboral, etc., tan fort com altres països, és que, per exemple, en altres estats de la Unió Europea ha passat que hi ha diguéssim, els empresaris que posen el capital, els treballadors, i després hi ha els executius, i això ho veiem molt a casa nostra, que estan al mig, que no arrisquen ni capital ni treball, perquè tenen uns contractes blindats, que a més si els fas fora has de pagar, on, a més, han jugat amb aquesta crisi, amb aquella empresa, per benefici propi. I com que no juguen ni el capital, perquè no és l'empresari que posa el capital, ni juguen el treball, perquè no són treballadors, sinó que estan al mig, han fet en algunes decisions, i ho hem vist en algunes empreses, després mirant cap enrere, han fet molt mal. Això, per exemple, a Alemanya no està passant tant com està passant a altres estats membres, justament perquè el model és diferent.
Després també hi ha un component important, no? I és el model territorial alemany.
Bueno, sí, clar, és el sistema.
Estem en un model d'estat federal.
Expliquem una miqueta més.
Hi ha uns landers molt potents, estan ja, no? Dintre de les grans regions més potents d'Europa, estan landers alemanys. Cada lander i cada territori pot gestionar molt millor prendre les seves decisions, gestionar les seves infraestructures, tenir els seus aeroports autònoms, gestionats autònomament.
Per explicar-ho, senyora Sandoval, quina comparació, i sobretot perquè a tothom li quedi molt clar, i a nosaltres també, entre un lander i una comunitat autònoma tal com l'entenem nosaltres?
Doncs els landers tenen una capacitat d'autogovern molt més important que poden tenir les comunitats autònomes. Un sistema de finançament molt més automàtic, encara que millorant-se, no? Perquè era excessivament solidari, per dir d'alguna manera, no? Era excessivament equilibrador, però que s'està precisament estat capdavanters en millorar i en millorar aquest tema. I per tant, els territoris tenen capacitat d'autogestió dels seus recursos i de les seves estratègies.
És a dir,
allò dintre de les estratègies globals.
Allò que comentem tant en el cas del País Basc com pot ser el concert econòmic seria quelcom que Alemanya s'entén d'una manera...
Bueno,
matiseu el que vulgueu.
No és ben bé el concert econòmic, és un sistema de cessió d'impostos i amb mecanismes equilibradors.
D'acord.
Però sí que podríem dir que els landers tenen una capacitat de gestió molt més autònoma que poden tenir aquí, però jo el que crec és que el govern dels estats té molt més assumit que hi ha aquesta descentralització política en els propis landers. No?
I suposo que els propis landers tenen assumida...
La paraula que aquí utilitzem molt, l'encaix.
L'encaix està perfecte.
Perquè ens entenguem.
Allà estan orgullosos de tenir landers.
Exacte.
No és un problema.
I de l'estat federal a la vegada, perquè tu dius, jo soc d'aquest lander i a la vegada soc alemany. No? És a dir, allò que dius, com més en deixen ser de Baden-Württemberg, més alemany en sento, no? Llavors, això allà encaixa.
Clar, i són respectats, és un funcionament normal. I aleshores, vull dir, realment els landers tenen una capacitat impressionant, diguéssim.
Tornem a refrescar la memòria. Tot això, des d'abans de la reunificació, des de després de la Guerra Mundial, des de quan?
Aquest tema és després de la Guerra Mundial, es va produint el tema, abans de la reunificació ja existia, perquè vull dir, es copia el model. Per això hi ha aquell primer moment...
Ho dic perquè vulgui fer un cert paral·lelisme en els períodes històrics i en què les coses es
desenvolupen.
Les regions, diguem, els landers de lo que era una part d'Alemanya amb l'altra no tenien res a veure, i l'encaix aquest és el que diem... algú parla de dir, bueno, Alemanya assumeix que tindrem una moneda única a canvi de que, bueno, jo renuncio al marc, però vosaltres m'ajudeu a fer la reunificació, no? És una mica aquell pacte de l'època, González, Kohl, Mitterrand, inclús la Thatcher, que no estava d'acord, però almenys també tenia un argument de quina Europa volia, que a vegades el problema és que no saps molt bé aquests lideratges quina Europa volen.
D'acord, per tant, cada lander és més independent a l'hora de l'autogestió, però hem de suposar que assumeix també totes aquelles responsabilitats que suposa autogestionar-se d'aquesta manera.
Sí, 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 i després també hi ha una estratègia conjunta de país, és a dir, hi ha com co-lideratges, no? És a dir, hi ha una estratègia alemana, diguéssim, de gestió
d'afrontar
econòmica,
d'afrontar els problemes,
d'afrontar la crisi, i hi ha una corresponsabilitat precisament amb els landers, no? I jo crec que aquest és un model prou interessant, diguéssim, com per... Jo no dic traslladar aquí, perquè cada país té la seva història i té el seu context,
i cada terra fa sa guerra.
Però que jo crec que sí que és un model de referència per organitzar-nos aquí a Espanya. Jo crec que Europa ens ha d'ajudar, perquè ho dèiem abans, no? És a dir, que jo crec que Europa s'ha d'organitzar en grans regions econòmiques i culturals, no? Ha de passar una mica les fronteres. I llavors jo crec que en aquest sentit Espanya i els estats-nació han de pensar que potser ells també han d'obrir fronteres, no? I pensar tant en diferents estratègies territorials. Per exemple, no? Catalunya té la seva pròpia euroregió en l'àmbit Pirineu-Mediterrani i Andalusia pot tenir les seves estratègies més lligades al nord d'Àfrica.
I totes poden ser compatibles i no
passa res. Però has de poder deixar perquè cada una pugui aprofitar millor la seva massa crítica i les seves interrelacions més enllà de les fronteres. Mm-hmm. Has de poder deixar marge de maniobra. I si encotilles, no?
Per exemple, un jove de Figueres...
Espanya surt perdent, França surt perdent i Europa surt perdent.
Un jove de Figueres o de Girona pot tindre més oportunitats universitàries, laborals, d'oci, etc, etc, Perpinyà, Toulouse, i al revés. I per tant, en aquests moments encara, quan parlem d'aquesta Europa i tal, igual... Vull dir, tenim molts problemes, no? Vull dir, hem vist, per exemple, amb el primer hospital transfronterer que es farà a Ceret, que és un exemple important, el retard que ha tingut en executar l'obra ha sigut perquè jurídicament tot era un problema, no havien antecedents, i bueno, com, quin concurs públic fem? Amb la llei espanyola o amb la llei francesa? Ah, no hi ha llei europea. Oh, alguna cosa haurem de fer. Bueno, si fem la contractació de metges, com ho fem? Amb quina llei? Bueno, tot el tema jurídico-administratiu és el que ha retardat realment un projecte que a més és necessari per justament aquell territori on la ciutadania ja està d'acord en que hi hagi un hospital transfronterer perquè la gent...
Perquè necessita un hospital.
Si una cosa forta es moria per la carretera, és a dir, no, no és que facis
l'Europa
això,
real
però sí que
tenia
molts problemes.
L'Europa jurídica,
clar,
i política.
L'Europa dels ciutadans...
avança, no? I seria, o sigui, realment tindries que acabar reglant, no? Reglamentant el que passa realment.
Jo conec professionals de Girona que van a treballar a Perpinyà. Van a treballar a Perpinyà.
I com es mouen els interessos econòmics i ciutadans.
I en el moment que tinguin l'AVE, o tinguin el tren, o tinguin aquestes infraestructures que reclama la Teresa, que a vegades són inconcebibles, com no les tenim ja...
Home, és amb el que s'han posat d'acord València i Catalunya, això ja és que realment és que és molt important perquè es posin d'acord.
I segurament és molt paradoxal, no? L'èxit dels alemanys és aquesta forma de funcionar. O està basat en aquesta forma de funcionar.
Evident.
A dir, qui vulgui, no qui vulgui imitar-los, perquè no es pot imitar ningú tenint un rerefons històric d'aquesta magnitud, però qui vulgui trobar l'explicació o per què Alemanya està on està després d'haver passat el que ha passat, aquesta és l'explicació. I el que vulgui trobar l'explicació a per què nosaltres estem com estem després del que ha passat, també la té, que és haver basat la nostra economia en allò que no havíem de basar-la.
Home, a veure, el cas d'Espanya és diferent del cas de... No? Cada país té la seva
és diferent
pròpia
de tothom,
història,
ens sembla,
i té les seves pròpies característiques. Jo crec que Espanya té, a més de la de veure's afectada per la crisi internacional i la crisi global
financera.
I financera que ens ha afectat a tots, no? Sí que és veritat que tenia uns dèficits estructurals propis que ha agreujat i que agreuja la repercussió d'aquesta crisi, no? Llavors, és evident que tenia un sistema econòmic o un producte interior brut excessivament basat, un creixement excessivament basat en la construcció, i això, a la que hi ha hagut una repercussió en aquest sector, a l'efecte multiplicador de la crisi ha sigut molt important, i per tant el que cal és fer esforços per reconduir els sectors productius de la societat espanyola a models menys sensibles o menys vulnerables a les crisis, no? I llavors, vull dir, estabilitzar i anar, diguéssim, a reindustrialitzar una mica els diferents sectors.
Perquè la nostra ha estat una crisi més pròpia de l'economia especulativa que no de la productiva?
Sí, el que passa que això també és complex.
Deien els castellans, sospirais. També és complex.
Això també...
O no es pot reduir tan fàcilment, això?
Això també és complex. Jo crec que és més perquè hi havia un sector de la construcció que en el que tothom s'hi ha recolzat, diguéssim, per créixer.
I perquè donava molt de
sí. I que les administracions públiques també els hi anava bé i donaven a entendre una mica com que aquest era un model a seguir, que això també, avui no, també hi ha una responsabilitat individual de cada ciutadà, que anava a comprar coses que no necessitava, del sector empresarial, que m'ho he donat, inclús gent que no es dedicava a la construcció, acabava invertint els guanys, en vez de dir, bueno, inverteixo en la meva empresa de
mercat...
telecomunicacions, no, fotré més calés invertint aquests guanys en tema immobiliari, i ja quan recuperi el tornaré a invertir a l'empresa, i aquí s'han quedat, amb el qual cosa han perdut una banda i han perdut l'empresa de telecomunicacions amb la qual ells es guanyaven la vida, que això també ha passat, i després les administracions han sigut també, com tots, també han tingut la seva part d'irresponsabilitat en dir, bueno, mentre això funcioni anem tirant, pues, ens hem oblidat dels emprenedors, que n'hem parlat molt, ens hem oblidat de la formació, que ara anem a fer discursos per ahir, que descobrim cosa fot 20 anys que sabem, o 25, que un dels temes que aquí tenim dèbils i hem passat bastants governs de diversos colors ha sigut el tema de la formació, el tema de la innovació, el tema de la recerca, etc, etc. I malgrat això, després, esclar, ensenyem la foto amb el Fan Adrià, que fot aquesta conferència a Harvard, pensant que, clar, veus, som un país que sempre passa, no? Vull dir, aquestes coses, dic, bueno, no, miri, quan parlem de les universitats, sempre acabem parlant d'ESAD i ESE, però és que les universitats són privades, vull dir, és a dir, hem de pensar que també som un país que, malgrat tindre moltes oportunitats, som un país que ens falta molt, que no som un país, entre cometes, pobre en el sentit que no som dels que podem anar per al món mundial pensant que ho tenim tot solucionat, i que hem de treballar com tothom, perquè els alemans estan on estan, però treballen, és un poble treballador, vull dir, no tenen res gratis, I aquí podem viscut pensant que l'especulació...
Clar, dit així, a veure, bueno, si ara més d'un pensarà que aquest home ens està titllant de mandrosos ara.
No.
Jo crec que hi ha hagut
el mercat... Vull dir que és una societat acostumada a les dificultats en molts moments de la seva història.
Sí, però crec que el mercat de la construcció era el mercat més rentable.
Clar,
no? És a dir, que tothom... Clar, vull dir, era més rentable comprar-vendre un pis, una edificació, un apartament o el que sigui, que anar a invertir a borsa o que dipositar els diners en un rellà bancari.
Per tant, des d'aquest punt de vista seria molt lògic que un alemany aquí hagués fet el mateix.
També s'han picat els dits.
Aleshores, jo el que crec que en aquests moments ja s'ha començat...
També s'han picat els dits.
A Mallorca s'han picat els dits.
També és veritat que s'ha millorat, és a dir, hi ha tota una sèrie de coses que han millorat en el sistema econòmic espanyol, vull dir, malgrat que hi ha hagut un pes excessiu de la construcció, però sí que a Catalunya hi ha un esperit emprenedor important i de risc, i jo crec que s'ha de potenciar, és a dir, jo crec que ha arribat un moment en què hem d'establir com una mena de corresponsabilitat entre el sector, entre els polítics, el sector de l'administració i els empresaris i els treballadors, a dir, anem a invertir en el teixit productiu, anem a dimensionar la nostra economia, les nostres empreses, anem a crear un teixit industrial innovador en nous sectors productius, però també reconvertint l'anterior, és a dir, el món de la construcció no és dolent en si mateix, és a dir, el que passa que l'has de dimensionar, l'has d'adequar a les demandes actuals, a fer potser introduir innovacions en els propis sistemes de construcció, en els edificis actuals, és a dir, l'has d'actualitzar. I jo crec que cada país i cada territori té els seus punts forts i els seus punts dèbils i no els ha d'esborrar, no? Vull dir, ha d'aprofitar el que té i reconvertir-ho i reconduir-ho. I en aquests moments jo crec que el que fa falta és confiança, és a dir, hem de pensar que estem en una situació de crisi però que ens en podem sortir, que tenim capacitat emprenedora, que tenim capital humà creativa i ben formada, i que si ens hi posem tots i anem conduint pel bon camí aquestes energies, jo crec que ens en sortirem, i jo crec que aquesta és una mica el camí, no? La innovació, la creativitat, l'aliança estratègica entre les empreses i el risc també dels que tenen capital a ajudar aquells que tenen idees, no? Aquesta confluència entre les idees i els diners jo crec que és molt important.
Però ara els diners... Estan tancadets els diners,
No, però sí que hi ha iniciatives de privats, per exemple, Capitals Àngels i Capital Risc, que jo crec que és molt important també que es vagin fomentant.
Jo estic d'acord amb la Teresa amb el que diu que malgrat tot el que dèiem, som un país amb oportunitats i a més sempre ens acabarem sortint, és a dir, a més Catalunya dins del context de l'estat espanyol és el que després acaba, malgrat tot acabem liderant coses, no? I cada dia estan sortint exemples de nanos, l'altre dia escoltava a la ràdio uns nanos d'Olesa de Montserrat que han posat en marxa un programari de software que ara tothom els persegueix, perquè, vull dir, que estan sortint constantment, a part dels els que ja sabem com el Ferraner i companyia, gent jove aportant idees en aquest país, no? Que a vegades poder no tenen el suport o el recolzament ni privat ni públic, que jo crec que és el que aquí ens manca, que és el que deia la Teresa, el que tant el capital privat, home, també a vegades s'ha d'arriscar una miqueta, com el públic que té l'obligació també d'arriscar amb aquests emprenedors, no? perquè si no ens passaria allò de que dius, bueno, un Bill Gates aquí no hagués pogut triomfar, perquè va, aquí ni el privat ni el públic arrisquen mai. Home, alguna cosa s'ha d'arriscar si tu vols sobresortir,
no? I l'esperit emprenedor, no? L'emprenedor és aquell que arrisca, i a vegades pot sortir bé i a vegades pot sortir malament. Als Estats Units, el que empren està ben vist tant si encerta com si no encerta. En canvi, aquí, si no encerta, és com un fracàs.
Foten un equis i mai més tornes a fotre
més,
eh?
Jo crec que en aquest sentit, jo crec que hi ha com dos accions a dos nivells, no? Una és la quotidiana, les accions de proximitat, en el que les ciutats tenen un rol importantíssim, que és la de crear teixit d'empresa, teixit de treball de qualitat, no? I de qualitat de vida del territori, no? De reinvertir en la qualitat de vida també del propi territori. I després hi ha les accions, vull dir, més estratègiques i més
en un estadi més elevat,
no? Que són aquestes que dèiem precisament d'estratègies europees d'establir sistemes de creixement i de desenvolupament més en funció de les grans regions i grans territoris. Els estats han de construir i vertebrar les infraestructures en base a aquesta estratègia, per tant han de canviar el xip, no? És molt important. I aquí, entrant a lo concret, no? Estàvem amb el que dèiem de l'eix mediterrani, no té sentit que passi per Saragossa, sobretot quan els romans, ja, no? La via Augusta era l'eix mediterrani d'avui, és la via Augusta dels romans, vull dir, no sé...
O els romans tenien molta visió, o nosaltres tenim poc coneixement, a vegades.
Després hi ha el tema de la gestió de les infraestructures de l'aeroport, per exemple, és molt important, però no només de Catalunya, estic parlant una mica del concepte global de la gestió. I en aquest sentit jo crec que són les accions sobre les quals hem de fer pivotar la recerca, la innovació aplicada. No és només inventar-se coses, sinó també anar adaptant i anar investigant dintre les pròpies empreses, les pròpies indústries, per anar renovant i anar adequant els productes a les necessitats de la gent.
Però jo crec que amb això a vegades també passa que, per exemple, ara amb el tema de l'AVE, no? Tothom vol l'AVE. Cada capital de província espanyola vol l'AVE. Quan els expliques als alemans es foten les mans al cap, no? Quan resulta que jo l'altre dia vaig agafar, fa uns mesos vaig agafar l'AVE Madrid-Toledo, està fantàstic, i vaig pensar, dic, escolta'm, però no passa de... Ara no recordo la
velocitat.
La velocitat. No, és que per la poca distància que ja no dona temps amb l'AVE agafar la velocitat que hauria d'agafar en punta, no? Llavors dic, bueno, poder aquesta gent se'ls hi ha vingut l'AVE, però si el que necessiten és dir, si en 30 tants minuts puc estar a Toledo o Madrid, se me'n fot si és un AVE, és un avant o és un tren que es digui que en Rosita, és igual. El problema no és anar amb l'AVE perquè tinc AVE, sinó dir, bueno, escolta'm, jo el que vull és que aquesta distància pugui ser competitiu i en poc temps, 30 minuts, pugui anar a Toledo o Madrid amb tanta freqüència al dia. M'és igual, a vegades és com aquí també, dius, bueno, el tren aquí, escolta, el que m'interessa és anar de Sitges a Barcelona amb el tren, el nom se me'n fot i tal, vull dir, però amb tants minuts i amb tanta freqüència al dia per el trasllat de la gent que hi hagi que pugui ser competitiu al poder treballar a Barcelona, viure a Sitges o viure a Barcelona i treballar a Sitges. Això és el que m'interessa, no? Si se l'AVE o no se l'AVE no és tant, perquè l'AVE està pensat per justament aquesta xarxa important. Per tant, a vegades ens perdem amb aquestes coses perquè no s'expliquen bé i el que hem de fer és justament el que deia la Teresa, dir, pensar, dimensionar i veure què és necessari en cada moment, quin aeroport necessitem. Quan parlaves abans dels landes alemanys, entre altres coses deies l'autogestió, papam, als aeroports. Va haver-hi un estudi comparatiu quan s'estava parlant de l'aeroport de Barcelona, fa ara un any i mig, i em sembla que vam coincidir amb la presentació d'aquest estudi comparatiu, i es parlava d'un aeroport francès amb un sistema concret i un alemany. Clar, i quan parlàvem de Barcelona, dius, clar, és que quan els de Barcelona venen a les companyies al de Barcelona, no ho fan des de Barcelona. Clar, com pots tu vendre el teu aeroport si ho estàs fent des de Madrid? Per tant, i és de dir, home, això s'ha de canviar, no? Perquè
A més, desaprofites oportunitats. Ara Barcelona serà la seu de la Secretaria de la Unió per la Mediterrània, no? També és curiós que no acabi passant, no?, l'eix mediterrani per Barcelona, per exemple. Però, anècdotes a part, és a dir, tu has de poder aprofitar aquesta circumstància i aquesta oportunitat que tens Barcelona com a capital mediterrània.
Però esclar, en un minut, a qui se li ha de fer creure això?
A qui se li ha de fer creure? Pues a Europa, primer, perquè té també la gran... té la funció de definir eixos estratègics bàsics d'infraestructures, i Espanya, que ha de canviar, i ja parlo Espanya en general, no? Que ha de canviar una mica el xip i pensar que té que competir en un context de globalització i en un context europeu. I quan parlo d'Espanya parlo de França també, eh? I parlo d'Itàlia, mm-hmm. i parlo d'Alemanya. És a dir, no podem concebre les mateixes relacions comercials, les mateixes relacions d'infraestructures i d'intercanvis en el segle XXI que en el segle XX.
D'acord. O sigui, una cosa és parlar de la personalitat pròpia i l'altra de les estratègies comercials.
Bueno,
i un pot mantenir la seva personalitat pròpia i a l'hora de plantejar estratègies comercials anar de bracet amb tots aquells que facin falta.
Al final, si volem que funcioni país i el país sigui capdavanter, punter, que les nostres universitats, mm-hmm. les nostres estudiants, les nostres empreses, al final les decisions són d'un tipus, eh? Vull dir, i en base a una sèrie de qüestions. I a vegades ens perdem amb altres coses que estan molt bé, però això, les altres coses no ens faran que a l'hora veritat en el rànquing figurem dels primers.
Bé, eh? Són les 11 del matí. Teresa Sandoval, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Joaquim Millán, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Tornarà a l'Hora d'Europa d'aquí un mes i en 5 minuts saludem en Jospres. Fins ara.